Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, Ona d'Escacs. Un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques a casa nostra. A la teva emissora de proximitat, a Ràdio Sabadell, on si no.
Sigueu benvingudes i benvinguts al 75è programa d'Ona d'Escacs, l'espai radiofònic on gaudiràs del màgic món de les 64 caselles. Un programa que s'enregistra als estudis de Ràdio Roda de Ter i que s'emet per Ràdio Roda, Ràdio Mollet, Ràdio Vic, Ràdio La Vall, Ràdio Manresa, Ràdio Sabadell i Amposta Ràdio. Des de la vila de l'esquerda i el bac de Roda, aquí us parla Sergi Pérez, i al meu costat, com sempre, el Vladimir Zayats, àrbitre internacional i director de l'Escola d'Escacs d'Osona. Vladimir!
Hola, Sergi, i bona hora als nostres oients que ens escolten en rigorós diferit i que ara, com sempre, el nostre tècnic Guillem Remisa explicarà de quina manera es poden recuperar els continguts del programa. Hola, Guillem!
Hola, què tal? Com esteu? Doncs res, dir el que dic sempre, que els programes es poden escoltar des del web de Ràdio Roda i també des de l'Spotify.
I diré una cosa més, que els enllaços al nostre programa també els podeu difondre a través de les vostres xarxes socials. Així ens fareu més saber i més arribar al nostre programa a més oients.
Exacte. I també tenim a l'estudi el Gerard Bellpuig, president del Club d'Escacs Vic. Gerard, què tal?
Molt bé, molt bé. I molt il·lusionat per aquesta pluja que va caure la setmana passada. Uah, és a dir, avui.
És com or. És com or, això, eh?
Sí,
és
fantàstic. Sí, està bé, està bé.
Bueno. Molt bé, som-hi, doncs. Vladimir, quin menú tenim avui?
Bé, avui farem una crònica de l'Open Chess Menorca, curiosament. Ens anirem a ses illes. Després el Gerard ja presentarà la seva meravellosa secció.
Impronunciable.
Exacte. Després farem una consulta que ens ha fet arribar l'Àngel Burniol, una consulta, per cert, de caire arbitral. I després el Sergi també ens porta alguna cosa de recursos d'escacs.
Exacte. Doncs som-hi. Tenim en línia a l'Albert Pardina, que ara passarem a presentar, que a partir d'ara serà un dels col·laboradors habituals del programa, i el tindrem aquí de tant en tant. Albert, com estàs?
Hola, què tal a tots? Com esteu?
Doncs molt content de tenir-te aquí amb nosaltres. Explica una miqueta, Albert, quina relació tens tu amb el món dels escacs.
Bé, doncs la meva relació amb els escacs comença just quan vaig començar la primària, als 6 anys, quan vaig apuntar-me a fer unes classes extracurriculars al col·legi, així per passar l'estona, diguem, un divendres al migdia. I doncs em vaig fadrar i tot plegat uns anys, fins després que ho vaig deixar bé per motius personals de la vida. Però al final, després, mira, fa 6 anys vaig veure que el Foment Martinenc, que està al costat de casa meva, m'hi vaig apuntar i m'hi vaig fer àrbitre.
Que bo, que bo. I a dia d'avui, a part de jugar, m'imagino, també ets àrbitre?
Sí, sí, sóc àrbitre des dels 17 anys, en tinc ara 21, així que tinc una ja bastant fructífera experiència, no tant com el Vladimir, per suposat, òbviament, però estem de camí.
Què et va portar a fer-te àrbitre? Què et va motivar?
Bé, sobretot era perquè el meu germà, que és 4 anys més petit que jo, doncs ja és molt, molt més fort que jo i ja no tenia res a fer en termes al club de guanyar tornejos ni guanyar tornejos familiars i tot plegat, i vaig decidir veure aquesta nova manera de viure els escacs, que és des del món de l'arbitratge, que és un món molt emocionant.
Mm-hmm. Per cert, amb l'Albert vam tenir la possibilitat de compartir junts com a àrbitres una cosa absolutament insòlita. El primer torneig híbrid celebrat aquí a Catalunya que valia per Elofide i que era una competició entre 4 ciutats, és a dir, entre Barcelona, Bratislava, Malmö i quina era la quarta ciutat, Albert? A Dinamarca. I va ser totalment interessant allò, perquè jo, no sé com tu, però vaig arribar a la conclusió que les rutines que tenen fins i tot els grans mestres, si les trenques, llavors la gent, els professionals d'escacs, es posen molt, molt, molt nerviosos, que vam tenir problemes amb l'arribada de les jugades a Lichés i tot, i hi havia realment, realment, alguns jugadors es posaven molt, molt tensos amb això.
Caramba. Sí, sí. tecnològicament la logística de fer funcionar tota la maquinària per digitalment aconseguir que les jugades es posin al programa i tot plegat és una logística molt complicada que amb la federació també va tenir problemes i va ser complicat. Si al final, òbviament, va anar bé, però sí que és cert que si fa sortir els jugadors d'aquesta zona de confort, doncs és obvi que estan en una situació més compromesa.
Uh-huh. I Albert, ara no fa gaire, vas estar a l'Open Chess de Menorca.
Sí, a la segona edició de l'Open Chess Menorca, la veritat, un torneig molt prometedor que en uns pocs anys estarà ja en els titulars dels diaris.
Fes-ho 5 cèntims, sisplau, de com va anar tot plegat.
Sí, bé, doncs perquè no estigueu assabentats d'aquest torneig, és un torneig que jugava a l'urbanització de Sant Xuriguer, a Menorca, que era un format de, bé, una setmana de 9 rondes, una ronda pel matí, una ronda per la tarda, excepte alguna ronda pel matí que, bé, que un matí, millor dit, un matí per a un dels dies que es dedicava a fer activitats, com era un partit de futbol, una anècdota que ara us explicaré en uns moments, o alguna visita a una fàbrica d'espardenyes menorquines clàssiques, que bé, doncs els jugadors estrangers es van quedar una mica sobtats de tot plegat. Dintre de tots aquests jugadors destacats que hi van assistir, sobretot estan els grans jugadors indis Gukesh i Pranav, que van ser els dos guanyadors del torneig, que van, òbviament, es van desempatar per decidir qui ocupava el primer lloc, i destacar també la participació de Hans Niemann, que molts de vosaltres el coneixereu bé per unes històries extraesportives que no fa falta que expliquem ara mateix. Però bé, a part d'aquest torneig, que és un torneig que juga en un hotel, en l'hotel Princesa Playa, és un torneig sobretot que es destaca per aquest ambient de convivència, ambient familiar entre jugadors, àrbitres, organitzadors, que és aquest ambient tan familiar que fas que t'apropes a aquesta gent, t'apropes a aquests jugadors, a aquests grans mestres, parles amb ells, conèixer-los en les distàncies curtes és un fet molt important i jo, com a àrbitre, que destaco molt d'aquestes experiències que tinc jo la capacitat i la fortuna de poder gaudir. Aquest torneig, bàsicament, per molt que sigui un torneig internacional de quasi 300 jugadors, arbitralment no hi van haver gaires incidències ressenyables, simplement algunes històries arbitrals de notificacions de balls o notificacions de sol·licituds de no emparellament fora de plaç, bé, alguna que altra petit problema, però bé, va ser tot resolt molt, molt fàcil. Sobretot destacar també aquesta repercussió internacional i aquesta difusió que va rebre aquest torneig de Menorca. Recordo que és la segona edició d'aquest torneig i ja per ser la segona edició hi ha hagut una clara difusió de la plataforma de Chessable, que segur que molts de vosaltres la coneixeu, sí. Comentaris a YouTube de chess.com per part del Divis del Miguel Illescas, que van fer retransmissions en directe de les rondes, i sobretot la mítica presència de Pepe Cuenca, que tots el coneixem, que és una icona ja dels escacs online i dels comentaris i tot plegat, que va donar-li un ambient diferent a aquest torneig. Sobretot, també una gran difusió al diari regional de Menorca, que bé, en definitiva, doncs aquesta repercussió mediàtica que va agafar aquest torneig realment va ser algo molt destacable. També destacar, bé, un parell d'anècdotes així molt interessants d'aquest torneig, sobretot és destacar la complicació, lo difícil que és arbitrar el Niemann, que sí? Bé, tots el coneixem, és un personatge curiós, intens. És una persona que en les distàncies curtes és molt especial, va molt al seu rotllo i sobretot es destaca pel fet de queixar-se per qualsevol cosa. Perdona, o queixar-se, Àngel, per coses que no tenen cap transcendència. Ai, que bé, que al final, Albert, mira, ens ho prenem tots a risa, la veritat.
Albert, sí, perdona una pregunta. Que... Em sents?
Manam.
Se sap que al final es va concedir una entrevista o no? Perquè vaig sentir que va rebutjar l'opció de ser entrevistat de manera vehement.
Sí, el Niemann, la veritat, és una persona que rebutja sempre entrevistes. És una persona que no li agrada gens formar part d'entrevistes perquè imagina les preguntes que li poden fer.
Sí, sabem per on van, no?
Clar, que ell sap per on poden anar les entrevistes, encara que en el fons això no és veritat, tampoc, perquè també se li poden preguntar de moltes altres històries, però bé, al final el Niemann va molt a la seva
bola. Va complir amb el seu personatge de dolent de la pel·lícula o no?
Compleix bastant aquest perfil, eh? Sobretot per sempre estar sèrio, es queixa per tot una mica, molt intens, molt... Bé, de fet, té una parla en anglesa molt... Sí, que sembla de personatge dolent de pel·lícula.
Diu que va forçar que per passar de la sala de joc, no sé si la sala d'anàlisis o s'hagués de passar per fora en lloc d'anar per la porta principal, vaig sentir.
Sí, la veritat és que la sala d'anàlisi està una mica desplaçada en una altra sala i bé, doncs sempre, si hi ha algú que a ell no li és còmode perquè ell vol tenir-ho tot en el mateix lloc o no sé, la veritat, quines són les seves preferències, però per qualsevol cosa que s'hagi de desplaçar ni que sigui 30 metres, doncs ja està posant pega, ja està fent de tot.
També vaig sentir que arribava amb limusina, pot ser?
Bueno?
Que es va llogar una limusina?
Això ja no ho sé, la veritat.
Van dir que arribava amb limusina. Ho va explicar en
Villesques. No sé, la veritat, però sí que és cert que l'organització, que eren encantadors, sí que posaven tot tipus de facilitats. I saber si tu demana el Niemann, que és un dels teus jugadors més famosos que hi participa, potser sí que és cert que poses alguna facilitat al respecte.
Tenies una anècdota, eh? T'explicaves, Albert?
Sí. Destaca també un... En el matí aquest lliure que tenien tant jugadors, àrbitres, organitzadors i tot plegat, un partit de futbol que vam organitzar entre àrbitres i jugadors, que jugadors eren de més de 40 nacionalitats, entre indis, americans, sud-americans, nòrdics, italians, francesos, espanyols, bé, era un partit que semblava això, la Copa del Món, però juntada en un propi equip.
També vas fer d'àrbitre en aquest partit, Albert, o vas jugar tu?
No, jo no vaig jugar, jo vaig preferir anar a la piscina. Sí,
ah, molt bé.
No, però... no obstant, estava sempre de... Jo feia del bar, jo era l'home del bar, i cada cosa que veia ho estava allà... Des de la piscina ja ho estava assenyalant.
Comentant la jugada des de la barra del bar.
Sí, estàvem a la piscina amb una Coca-Cola i tot plegat, i ja veia una falta a 50 metres i ja l'estava pitant, i ja estava traient la targeta i tot.
Però no acabo d'entendre, en un partit de futbol, més de 40 nacionalitats, de quina dimensió era el camp i quants jugadors hi havia per equip?
És curiós perquè el camp és realment petit, tenia les dimensions d'un camp de pàdel, però sí que al final, amb una pilota i tothom té ganes, tothom s'hi fica.
Clar. I anar canviant, anar fent canvis, suposo, no? Devia passar tothom.
Sí, tothom s'hi fica i cada gol els indis se fan un equip i volen anar amb ells junts, després se separen, després s'ajunten, bé, al final és una història tot molt, molt divertida, la veritat.
Com fa de riure. Pel que expliques, Albert, suposo que recomanaries aquesta experiència a qualsevol amant dels escacs, oi?
Sí. Sí, justament com a valoració final d'aquest torneig, és un torneig que, a part que el nivell de joc és un dels nivells més alts d'Espanya, 270 jugadors en un grup A amb més de 100 titulats, a part d'això, a part del nivell de competició, que és clarament altíssim per ser una segona edició, també jo sobretot destacar l'ambient i sobretot aquest ambient familiar, conciliador, domèstic, diria, entre tot tipus de jugadors, famílies, organitzadors, àrbitres... Bé, al final tothom es creu, tot és una família, que qui et trobes a l'hotel, per molt que no el coneguis, el saludes, t'hi poses a parlar un parell de minuts... Bé, al final tot aquest ambient és el que crea, és el que fa que aquest esport, també els escacs, sigui un esport gran, els tornejos creixin, i en definitiva és un torneig clarament recomanable per tots aquests que vulguin passar una setmana, Setmana Santa, així a una urbanització i a Menorca, Sant Xurigué, en un hotel preciós, i tot plegat al final és immillorable.
Fantàstic. Doncs, Albert, moltíssimes gràcies per la crònica. Tindrem aquí entre nosaltres de manera habitual.
Sí, aquí estarem dos de manera habitual.
Fantàstic. Albert, una abraçada.
Una abraçada a tu.
Adéu. I nosaltres seguim amb la secció del Gerard Bellpuig, que té aquest nom que dèiem impronunciable, però jo me l'he pres de memòria, Gerard.
Com es diu?
Latroncolorum.
Oh, que em sento tan bé només d'escoltar-ho. I gràcies al canvi aquest d'horaris en la gravació, doncs hem pogut tornar a assistir a aquest fabulós programa, que a més és una font d'inspiració envers els escacs locals per crear projectes i que després potser també comentarem.
I tant, sí, perquè en tens un entremans que fa molt bona pinta.
Bueno, avui venia, però, amb un dels temes... tòpics del Mundial, que per sort, com que el Mundial doncs, es va jugant a poc, amb descansos i tot això, doncs encara quan se senti aquest programa doncs ja estarà...
Ja estarà acabat, no?
Encara s'estarà jugant, probablement, sí? No? Si vindrà just, en tot, però serà un tema d'actualitat, sens dubte. Sí. I el tema és com afecten les emocions i els estats d'ànim en els escacs, no? Perquè, bueno, per exemple, tenim en Ding, que va començar molt indecis, no? I de fet s'hi ha mostrat en diversos moments, cosa que en principi no es preveia d'ell que fos així, no? I en època també és especialment volàtil, ho ha set també durant el torneig, tot i que jo diria que clarament es veu que el tio s'ho deu treballar per professionalitzar-se més i per arribar al nivell que està, no? Més enllà, però per tenir una mica aquesta estabilitat que li fa falta, no? I que va... Que, per exemple, en el duel contra en Carlsen, clarament va aguantar bastant i a partir d'un punt, pam, va petar i d'això. Fins i tot es va tallar el monyo, que això devia ser un atac de nervis que, el d'aquell dia, en plan de dir, si em tallo els cabells, potser arreglo...
I és de les coses que m'he plantejat moltes vegades, no? Si aquests grans jugadors de l'elit tenen algun tipus de suport psicològic, ha fet algun tipus de formació de gestió emocional, perquè, evidentment, a aquests nivells això s'ha de portar per mà, perquè en qualsevol moment, si la part emocional hi ha una davallada, la partida i el torneig se'n va a Norris, no?
I és ben conegut que hi havia molts jugadors d'alt nivell que havien recorregut a l'ajuda d'un psicòleg i tal, i és normal, crec.
Bueno, hem vist jugadors d'entrada molt més estables, no? De fet, els últims tornejos potser ho eren bastant, de jugadors estables, no? En Caruana, en Karjakin, en Carlsen, sens dubte, sembla que és un jugador... No et sabria dir com d'estable és en la seva vida personal, però en tot cas en els escacs, no? És molt consistent. En canvi, per exemple, tenim el fet d'en Ding, no? Que diu que poc abans del torneig s'ho va deixar amb la nòvia.
Es deia, eh?
I això li pot haver afectat molt emocionalment per estar inestable, no?
No sabem si negativament o positivament, això és una altra cosa.
Per això també volia tocar el tema, perquè, bueno, és curiós com el fet de... Jo què sé, si un dia estem... més, per exemple, eufòrics, no? Com això pot afectar la nostra partida, la confiança que tenim en el nostre joc quan estem en ratxa, no? Quan estem enreixats, sembla que, bueno, que calcules coses i a vegades confies molt en el teu càlcul i això et fa jugar ràpid, et fa jugar... A vegades, fins i tot, encara que puguis ser una jugada no tan bona, però l'altre fa que s'ho cregui més. No sé, com tots aquests temes... La inseguretat, al revés, no? Pel cantó contrari, si estàs en un dia, jo què sé, has tingut derrotes doloroses i després d'aquestes derrotes doloroses sembla que no te'n fies, no?, del que vas a jugar i et vas quedant endarrere, no?, en la posició, l'altre et va agafant avantatge, o a vegades penses, com pot ser que aquest jugador, que és un paquet, m'estigui trobant totes les bones i si fa una setmana estava jugant jo... fantàstic i tot em sortia bé, perquè ara tot em surt malament.
Jo crec que aquests temes emocionals, a nivell d'elit, a nivell top, han de tenir una influència molt important, perquè a vegades un petit detallet pot decantar la partida cap a un costat o cap a l'altre. Al nivell nostre, que som una colla de pecatorros, crec que pot tenir una influència bastant més moderada, perquè al final tots fem molts fallos, aquesta gent fa molt pocs fallos i aquest element emocional sí que pot ser determinant a aquests nivells que han defilat en prim, però al nostre nivell...
Bueno, hi ha el factor dels nervis, per exemple, que això amb l'experiència, per exemple, jo, la meva personal, no, és que a mesura que fa més anys que jugo escacs i també una mica el meu nivell ha pujat una mica, però una bona part de la millora també és el control dels nervis. Al principi em posava supernerviós. Ara, moltes partides, ni tan sols m'arribo a sentir nerviós durant la partida, encara que estigui jugant contra un jugador potent i que tingui una posició interessant. A vegades, més aviat em poso més nerviós quan jugo contra un rival suposadament més dèbil i se'm complica una mica la cosa. Llavors allà tinc com sento nervis, però quan jugo contra un rival superior sol anar bastant relaxat. En canvi, abans em posava molt nerviós i molt tens en les partides, no? I, per exemple, això jo diria que en Ding també s'ha vist amb aquella posició, no?, en la que tenia una bona posició i en 10 minuts o 15 va deixar caure la bandera amb dues jugades, no? Com els nervis poden realment... Bueno, influir i deteriorar un resultat.
Sens dubte, i això és una prova més de que hi ha diferents tipus d'intel·ligència, no només la mental, que aquí són superpotents, sinó que també a vegades la intel·ligència emocional fa la seva feina, no?
M'he fixat en com en Vladi ens ha explicat que trencar les rutines dels professionals els fa posar nerviosos.
Sí. Per exemple, en aquell híbrid, per exemple, un GM de 2600, per exemple, li van desaparèixer 2 minuts del rellotge, perquè, clar, el rellotge era el de Lichess. a l'inici de la partida, que tenia una hora 31 minuts, pum, li cau el rellotge a 1:29 i ja el tio es posa nerviós. I què passa? No passa res. Però el que passa és que ell està pensant que això li pot passar amb 10 minuts de rellotge. Imagina't que estàs això. O una altra història que després havíem de... clar, havíem de reproduir la perquè jugaven amb taulers de GT electrònics, havien de reproduir la jugada que tira l'altre, que està a l'altra punta del món, o sigui, a Bratislava, per exemple, i l'havia de reproduir ell en el tauler de GT. Però imagina't que un gran mestre d'aquí, molt, molt conegut, estaven allà ja amb menys de 10 minuts de temps. Imagina't, tu, quan jugues així, llavors ja tens la rutina. Esperes la jugada, fas la teva, apuntes o no la de l'altre, després puses el rellotge i potser després apuntes les dues jugades. Però aquí, si fiques al mig el fet que tu encara has de posar la jugada aquella de l'altre en el tauler, això és allò que em referia jo, trencar la rutina. I llavors ens posàvem nerviosos i vam quedar amb l'àrbitre responsable d'això, que, o sigui, en aquelles partides ens passem de reproduir les jugades i juguem només amb el tauler de l'ITGES. I va ser una decisió molt, molt encertada.
D'acord.
Bueno, me'n recordo, per exemple, en Grischuk, en un torneig, es queixava de que els lavabos, hi havia un sol lavabo, i a més no era exclusiu pels jugadors del torneig. Clar. Per tant, et podies trobar que anaves al lavabo, tenies 5 minuts al rellotge, anaves al lavabo a fer un riu i te'l trobaves ocupat i resulta que qui sortia de dintre era un usuari random, no? I el tio cabrejat com una mona.
Aquí t'ho diria bastanta raó.
Però bueno, els nervis, no?, del moment, en plan, hòstia, en Grixo, que té costum de tenir el puro de temps i d'anar a pixar en 5 minuts i trenca la rutina. Bueno, res, només em voldria comentar-vos per tancar el tema aquest. Quines característiques consideres que tens tu, per exemple, Sergi, amb l'aspecte emocional en els escacs? Ets un tio nerviós, ets un tio tranquil...
Al principi passava com tu, posava molt nerviós, però cada vegada menys, i per fortuna ha arribat un moment al qual, i això és un tòpic, si voleu, però us ho dic amb tota sinceritat, el guanyar o perdre m'importa un bledo. M'importa si, per exemple, és per equips. Però a nivell personal m'importa un bledo, perquè al final m'ho passo pipa tant si guanyo com si perdo. Mira, et posaré un exemple. Aquest cap de setmana passat vaig anar a jugar, estic jugant al torneig d'Esparreguera,
sí,
i vaig jugar contra un...
El número 1, no?
El número 1, que em va fer un dibuix al toler, però fins al moviment 11 jo diria que tenia avantatge, i al moviment 12 faig una cagada d'aquelles de paquet com soc, no?
Em sona.
Exacte, i em quedo menys 2. I la resta de la partida va ser un festival de posicional, d'anar-les trobant, de tàctica del meu rival, em sacrifico una torre, va anar fent les bones, llavors ho vaig comprovar a casa i em havia fet les bones de mòdul, i al final li ho he dit, tio, he disfrutat com un camell, he estat a punt d'aplaudir-te perquè un festival de tàctica de brutal, no? Va disfrutar, igual com si hagués guanyat la partida, vull dir que no, en aquest aspecte estic molt, molt content.
I tu, Vladi, com t'identifiques?
Jo, en aquest sentit, estic molt més còmode fent d'àrbitre que no pas de jugador, ah, perquè no, si els nervis ja no em passen, o sigui, quan fas d'àrbitre ja fas les teves rutines i tal, i quan fas de jugador, bé, últimament els resultats, per exemple, aquesta Liga Catalana no han estat tan bons, tot i que l'equip ha fet la seva feina i ha quedat campió de Catalunya, per tant, aquí de certa manera el fet que vagin creixent els teus deixebles i que ja tots dos, tant l'Arnau Salvans com l'Aitor Funes, ja tinguin dues normes de mestre català, bé, o sigui, això és la recompensa que posa a l'altra balança, doncs, la part positiva.
Doncs jo el divendres passat, vaig tenir una derrota que em va resultar tan dolorosa, vaig necessitar 4 dies per recuperar-me.
Ostres!
No volia saber res del torneig, ni dels meus, ni mirar la partida, ni res,
però
el que em va ajudar a recuperar-me va ser un nou projecte que se'm va acudir.
Què és el que m'agradaria que m'expliquessis? Perquè a mi em fa molta il·lusió aquest projecte.
Doncs ja et dic, és una d'aquestes idees de sota la dutxa, que a vegades estàs allà en plan pensant, la mare que em va arribar a parir, com vaig poder perdre aquella posició, i llavors vaig anar pensant, i estava mirant, em sembla, un duel de les estrelles de chess.com entre l'Ibarra i el Miguel Santos, o així, i vaig pensar, hòstia, això, hauríem de fer alguna cosa així, pels jugadors de la comarca, perquè crear contingut en català per la gent que som amics i ens coneixem, de l'estil de com quan juguem nosaltres al cafè i juguem de bon rotllo i ens vacilem i tal, doncs fer-ho com ells ho fan, però bueno, sent nosaltres. Ara bé, clar, quins són els punts forts d'això? Els punts forts és que nosaltres ens coneixem, que nosaltres diguem, tenim les nostres pròpies rutines, les nostres dinàmiques, que té gràcia, que dinamitza l'entorn, tal. Punts fluixos, clar, no som, o sigui, no som jugadors que puguem crear un atractiu o un interès més enllà de les nostres petites fronteres locals, però és que justament és del que es tracta i el que ens fa il·lusió.
I fins ara ja, ja hem fet algunes quantes experiències, concretament dos, si no vaig equivocat.
El vaig començar a posar en marxa, bueno, vaig parlar-ho amb en Xavi Benet, vaig buscar-me un productor, diguéssim, que tingui una mínima experiència, em va donar un parell de consells i a partir d'aquí he anat treballant pel meu compte, però jo vaig sempre posant en comú tot amb tothom i he creat un canal d'escacs que es diu Escacs en Viu amb l'objectiu de crear contingut en català d'interès local per la gent de la comarca d'Osona i voltants, que a poc a poc, si la cosa surt bé, anirem fent créixer. La idea, el tipus de contingut, fer duels de cachondos.
Exacte, machos cachondos.
Machos cachondos, però machos, a mi m'ha agradat fer servir duels, la paraula duels.
L'altre podria evocar altres coses.
Sí, massa. Cachondo em sembla una paraula gitana que ja m'agrada en català, i un lloc de, amb el concepte match dicharachero, doncs duels de cachondos. I evidentment el tema és comentar els dos a la vegada i dir-se, vacilar-se una mica això, i llavors l'altre tipus de contingut seria els escacs de cafè, que imiten o agafen la idea de l'ajedrez callejero del Vetusto, que és un uruguaià o no sé què, que es grava partides de cafè comentant-les en viu mentre i posant sobrenoms en els jugadors, que això també és una de les parts molt divertides.
Doncs seguirem amb ganes aquest canal, Gerard. Enhorabona per la iniciativa.
Hem fet ja 3 o 4 matxs, efectivament, i aquesta setmana ja en tenim 3 de programats, un d'ells amb el nostre fabulós director de ràdio implicat.
Sí, estic fitxat ja. Molt bé, doncs, enhorabona per la iniciativa.
Vinga.
Seguim endavant, perquè, Vladimir, tenim una consulta per tu,
sí,
com a àrbitre del nostre estimat Àngel Burniol, sí, que ha compartit programa alguna vegada. Te'l llegeixo.
Sí.
L'Àngel ens pregunta, aprofitant la presència del Vladimir al programa, us proposo que algun dia ens expliqui com funcionen certs desempats. Per no fer-ho molt farragós, ja que ho és, potser que es limiti amb el Sonnenberger, que s'utilitza el per equips. He provat moltíssimes vegades a les primeres rondes de comparar resultats en classificacions i per mi és impossible. A veure si ens ho pot explicar d'una forma que ho puguem entendre tots.
Bé, el Sonnenberger per equips, ja l'individual i el per equips funciona d'una manera com ara. Per exemple, imaginem que estem jugant en aquelles categories on cada maig puntua amb els punts de maig. És a dir, guanyes un punt, empates mig punt, perds 0 punts.
D'acord.
Llavors, el teu Sonnenberger final és, per exemple, imaginem a final del torneig. Val? Per exemple, tu has jugat amb un cert equip.
D'acord.
Jugues, guanyes per 6 a 4. Val? Llavors, aquell equip ha fet en 9 rondes, per exemple, 4 punts de maig.
Sí.
Val? Per tant, tu has guanyat amb ells 6 a 4, per tant, tu multipliques 6 punts de partides per 4 punts de maig que porten ells. Per tant, la teva victòria amb aquell equip contribueix en 24 punts de cara al Sonnenborn.
Val, d'acord.
Imagina que tu, per exemple, perds amb el campió de la categoria, que, per exemple, imaginem que fa 8 punts, i tu perds, per exemple, per 1,5. 1,5 a 8. Per tant, de cara al teu Sonnenborn, això què puntuarà? Puntuarà 1,5 multiplicat per 8.
Vale.
Val? 1,5 seran 12 punts que se't sumarà al teu Sonnenberger. Per tant, així, per explicar-ho de forma així perquè ho pugui comprendre tot, llavors, més val guanyar a matxos amb puntuacions més altes als equips que tenen més punts, que estan millor classificats, perquè això et contribueix més al teu Sonnenborn.
D'acord. Jo ho entes bastant bé.
Per tant, és així.
Perfecte.
El Sonnenborn individual és simplement una història molt, molt senzilla. Tu jugues guanyes una partida amb un jugador de 5 punts, se't sumen 5 punts, 1 per 5. Fas taules amb un jugador de 5 punts, se't suma 2,5 de cara al Sonnenborn.
D'acord.
I si perds, se't suma 0 punts. Això és el Sonnenborn individual.
Molt bé, doncs ha quedat molt clar. Doncs fins aquí. Moltíssimes gràcies, Vladimir, Gerard, Guillem, a tots vosaltres per escoltar-nos. Ens escoltem la setmana vinent. Salut!
Adéu, adéu!
I escacs! Adéu!